Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els casos de càncer de mama es podrien reduir en un 30% amb una dieta equilibrada i exercici físic. Així ho ha reivindicat el director del Servei d'Oncologia del Taulí, Àngel Seguí, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Per seguir, l'estil de vida actual afavoreix la malaltia, de la qual se'n detecten 250 nous casos cada any al Taulí.
Però sí que és evident que aquest augment paulatí té que veure en tot l'entorn de societat moderna. Una dieta rica en greixos, poc exercici, els estrògens que en diem ambientals, i això sí que és una causa real de càncer de mama, però ni els desodorants, ni els estornidors amb baro, ni moltes de les coses que es diuen tenen realment cap importància. El que realment poden fer per disminuir el càncer de mama en un futur és exercici i és una dieta correcta.
Tot i això, els índexs de supervivència han augmentat, situant-se al 90%.
Els grups de l'oposició alerten de les mancances de la proposta de pressupostos del govern municipal per al 2023.
Totes les formacions assenyalen que hi ha projectes sense partida assignada, malgrat ser prioritaris. El PSC, per contra, insisteix que són els millors comptes que es poden tenir en el moment actual. Ara mateix, només Junts per Sabadell es troben negociacions per donar suport als pressupostos, a part de la sòcia de govern Marta Morell.
I en esports, el Club Natació Sabadell triarà demà en eleccions el seu nou president.
Prop de 14.500 socis estan citats a les urnes a les instal·lacions de Can Llong i la Gran Via per decidir si Claudi Martí o Antoni Ortiz han de liderar l'entitat els pròxims 6 anys.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem una situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem un parell d'incidències. D'una banda, la C-58 hi ha 2 quilòmetres de retencions a Sant Quirze en sentit nord per venir cap a Sabadell. De l'altra, a Barcelona hi ha trànsit dens a la Ronda de Dalt entre la Vall d'Hebron i la Meridiana en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, un grau més que ahir a aquesta hora. Sembla que les temperatures no arriben a baixar. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Encara mantenim força núvols a bona part del país. Sí que hi ha algunes clarianes en alguns punts del territori, però tot i això, els núvols mitjans han d'anar guanyant terreny i ho faran d'oest cap a est, sobretot de cara a la tarda, i a més aquests núvols deixaran precipitació. No molt important, però sí que cauran alguns ruixats, especialment a punts de la meitat oest del país, i la zona on caurà més ruixats serà cap a la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental. També tenim el cel força ennuvolat a punts de la costa. Aquests núvols s'han d'anar trencant durant aquestes properes hores, però de nou, de cara al final del dia, tornaran a formar-se aquests núvols baixos més densos cap a la zona del litoral i prelitoral, que, de fet, de cara a aquesta propera nit, entraran cap a la depressió central, també formant alguns bancs de boira. Pel que fa a la temperatura, mantenim aquestes temperatures suaus, han d'anar pujant durant aquestes immediates hores, tot i que en alguns sectors quedaran una miqueta més baixes que les d'ahir. En qualsevol cas, la més alta de Catalunya podrà arribar de nou fins als 28 o 29 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
3 de cada 10 casos diagnosticats de càncer de mama es podrien evitar amb uns hàbits de vida més saludables, és a dir, seguint una dieta equilibrada i fent exercici de manera regular. Així ho ha apuntat en una entrevista al Cafè de la Ràdio amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama el director del Servei d'Oncologia del Taulí, el doctor Miquel Àngel Seguí. Amb tot, reconeix que fer el canvi de xip en una societat com la nostra serà difícil. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Per això, en paral·lel, cal continuar treballant en la millora dels tractaments per lluitar contra el càncer de mama, una malaltia de la qual cada any es diagnostiquen al voltant de 250 casos nous a l'àrea de referència del Taulí. El doctor Seguí ha explicat on s'estan centrant tots els esforços actualment.
Probablement ara estem investigant molt en dos temes. Un és la immunoteràpia, que són tractaments immunològics de la malaltia, i això en el càncer de mama, per un grup del càncer de mama pot ser important. I estem investigant moltíssim en un tipus de tractament nou, que en diem els anticossos conjugats, que és un poc el que diem el cavall de Troia, és a dir, enviar un medicament, una quimioteràpia a una cèl·lula concreta que té unes alteracions genètiques concretes, un mecanisme biològic, i això ens permet fer tractaments molt més concrets i molt més dirigits a la malaltia realment.
Uns tractaments que també han ajudat a incrementar els índexs de supervivència entre les pacients. I és que 9 de cada 10 dones que desenvolupen un càncer de mamà el superen amb èxit.
En la nostra societat actualment, tot el nostre entorn, és raro que no curem una dona amb càncer de mama. És raro no vol dir que no passi. Malauradament, aproximadament del 10% de dones amb càncer de mama seguiran tinguent complicacions al futur i no es curaran, no? Però sí que és veritat que en condicions normals el nostre entorn estem curant per sobre del 85% de les dones.
Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, l'Ajuntament s'il·luminarà de color rosa aquest vespre. A més, l'associació AMO ha instal·lat una carpa informativa a la plaça de l'Imperial durant tot el dia.
I no deixem les accions del Dia Mundial contra el Càncer perquè un colliga ha tancat les inscripcions per la nova cursa Race for Life amb 1.100 participants. D'aquesta manera se supera la fita del miler d'inscrits que s'havien fixat des de l'organització. Ara ja miren cap al dia de la cursa diumenge, pel qual encara busquen una dotzena de voluntaris.
L'objectiu de la cursa és aconseguir finançament per una entitat que no ha aturat ni un dia els seus programes, malgrat veure reduïts els seus ingressos. Des d'Oncolliga ofereixen programes orientats tant als pacients de càncer com a les seves famílies. Entre els serveis en destaquen l'assessorament legal, un banc de perruques o un acompanyament per garantir unes bones cures. N'ha parlat la portaveu de l'ONG a Sabadell, Judit Roca, en declaracions al programa Al Matí.
El tema d'una nutricionista que guia una miqueta, perquè quan estàs amb el tractament,
sí,
els aliments no tenen res a veure a quan no ho estàs, no? No tenen el mateix sabor ni res, i una miqueta donar-te una mica de pauta. I també hi ha un taller de com cuidar-se, no? De la pell, de com tractar la pell, de com posar-te la perruca, posar-te el mocador, que tots són serveis que tots ajuden, no? Tots ajuden, i el de psicooncologia, i també tenim, és veritat, és molt important, el servei d'atenció a domicili.
La Race for Life tindrà un recorregut de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a l'Eix Macià. La proposta pensada amb un caire festiu no és competitiva i es pot fer corrent o caminant.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Els grups de l'oposició veuen absències evidents en la proposta de pressupostos municipals per al 2023 presentada ahir per l'executiu de Marta Ferrés. A més, a excepció de Junts per Sabadell, totes les forces lamenten que no se les ha tingut en compte per elaborar els comptes.
Tot i això, el portaveu de Junts, Lluís Matas, assegura que els comptes han d'incloure alguns elements perquè la seva formació hi voti a favor. N'ha posat dos exemples.
La millora i la reformulació de la taxa de residus és un tema que encara no se'ns ha donat resposta i és una demanda que ja vàrem fer l'any passat. Per altra banda, estem molt preocupats i estem demanant recursos per un tema de seguretat en el tema de plagues i paneroles, etc. Per tant, hi ha un tema de salut, que hi ha una preocupació a la ciutat dels veïns i veïnes de que cada vegada doncs, ens trobem amb més plagues i en concret de paneroles al voltant del barri del centre i en aquí.
Des d'Esquerra, la regidora Elia Soriano lamenta que la proposta del govern de Ferrer suposa perdre diverses oportunitats.
Se'ns fa sap greu no donar l'escola Bressol de la Concòrdia per enlloc. És que hem perdut l'oportunitat en tota la legislatura de fer una escola Bressol de la Concòrdia, que a més, com que hi ha gratuïtat d'I2 i hi ha la gratuïtat d'I1, podria ser gratuïta per un munt de famílies de la ciutat que no tindran aquest recurs. O no valien cap línia destinada directament a autònoms o a petita i mitjana empresa o a comerç. El comerç no ho està passant molt malament. Ens sap greu perquè considerem que sí que és veritat que són uns pressupostos durs, una situació econòmica dura, però igual que ho és per les administracions, ho és per les famílies d'aquests treballadors.
Anna Lara, regidora de la Crida, també assenyala una àrea que de moment no veuen prou dotada.
Falta veure doncs, com es manifesta en el que és cada àrea, no? Perquè estem a les portes de l'any de la cultura a nivell pressupostari, és a dir, que s'ha d'acabar de construir tot l'any vinent per veure què passa i no sabem què passarà amb el pressupost de cultura, però la sensació que tenim pel que ens han comentat és que no hi ha una ampliació, no? Llavors, aquí sí que la setmana vinent ens servirà per veure en què es tradueix.
Des de Ciutadans, per la seva banda, consideren que els pressupostos són irreals i pretensiosos. José Luis Fernández n'és regidor.
Veig el títol que de 265.000 és pretensiós per dues coses. Perquè, primer, per la part ordinària tens uns diners que sí que te'ls donaran de principi, però que després, quan no són només una estrella, una garanta. Després, és pretensiós perquè pots tenir molts més d'inversions i que l'altra amb una execució d'un 10% com va ser l'any passat, a la qual són diners inefectius.
Per contra, el portaveu del PSC, Pol Gibert, considera que són uns comptes que contemplen totes les necessitats actuals.
Creiem que és una proposta de pressupost dient que va consolidar la línia iniciada ja fa anys, no? I que també s'adapta al moment actual, doncs, de la situació complicada a nivell econòmic i a nivell de les famílies, no? Per tant, un pressupost, doncs, que incrementa la seva partida social per no deixar ningú enrere en aquest context, com dèiem, complicat, però també no oblida, diguem, les prioritats que sota aquest govern municipal, com és espai públic o la seguretat, no? Els elements capdals que volem seguir treballant els propers anys també, i aquest pressupost, evidentment, els apunta i amb força, no? A part, també, de seguir mobilitant, diguem, activitat econòmica, posada de sòl industrial a disposició, fent una aposta que se generi més de treball i que siguin també la qualitat del nostre territori, no?
Els pressupostos es debatran en un ple extraordinari el pròxim 3 de novembre.
Més balanços. La comunitat educativa de l'Institut Escola Virolet a Can Llong i l'Institut Narcisa Freixes a l'Eixample reclama accelerar el procés de construir els dos edificis pendents. La Generalitat acaba d'anunciar una partida de 12 milions d'euros per fer realitat aquests dos equipaments. Ara bé, encara no hi ha calendari fixat per la licitació i l'adjudicació dels projectes, una circumstància que preocupa les famílies dels dos centres educatius.
Entre altres coses, per la falta d'espais que arrosseguen. En el cas del Virolet, aquest curs estrenarà l'edifici de primària, però arribarà un moment en què sense el segon edifici serà inviable acollir tots els alumnes en els mòduls prefabricats on ara s'imparteix la secundària. Una situació similar pateix l'Institut Narcisa Freixa, que funciona en barracons i que, si no s'arriba a temps per al curs 2026-2027, els estudiants hauran de cursar batxillerat en un altre institut. Rosa Gonzalo, de l'AFA del Centre de l'Eixample, n'ha parlat al cafè.
Mentre no hi hagi més espai, no tenim continuïtat, no tenim batxillerat, val? O sigui que això és un problema greu, tenint en compte que al barri de l'Eixample no tenim cap altre institut, no tenim instituts, vaja. Amb la problemàtica de que l'espai del pati és molt ridícul, que no tenen espais, diguéssim, jo que sé, per fer educació física, que s'han de desplaçar a Sol i Padrís, és un problema, és un problema greu. O sigui, per això hem de continuar lluitant a tope.
Per tot plegat, mentre no es posi data a l'inici i l'acabament de les obres, les famílies dels dos centres educatius miren amb escepticisme l'anunci del govern català. El portaveu de l'AFA del Virolet, Raül Gómez, ha insistit que és una promesa enganyosa.
Em sap molt greu, perquè molta gent estava molt contenta avui, sobretot els polítics de la part de la Generalitat. La llàstima és que moltes famílies noves del Virolet, quan han vist aquesta notícia, clar, si no saben tot el que hi ha al darrere, es posen molt contentes i inclús diuen, ostres, mira quins polítics més guais, no?, que tenim, i inclús alguns guanyaran algun vot amb això. Però ja estem nosaltres per dir que no.
Per aquesta raó demanaran més concrecions sobre els projectes i les dates d'execució. Demà, dijous, durant la reunió que mantindran amb Maite Fons, directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental.
La Fundació Bofill alerta que un de cada quatre alumnes catalans acaben la primària amb problemes per entendre el que llegeixen. L'entitat considera que el percentatge d'alumnes amb dificultats de comprensió lectora és massa alt i demana la col·laboració de les famílies per rebaixar aquesta xifra.
De fet, han impulsat la campanya Les Famílies Aliades de la Lectura per convèncer que tots els pares i mares, independentment del seu nivell d'estudis o llengua materna, poden ajudar els seus infants a millorar la comprensió lectora. Ho ha explicat Marta López, responsable del programa L'Èxit de la Fundació Bofill, el programa El Cafè.
La família té un impacte, de vegades fins i tot més gran, no?, que les condicions materials d'aquests infants. Aquí hi ha un tema important d'equitat, no?, perquè justament són les famílies amb menys recursos les que els seus infants, no?, doncs tenen menys nivell lector. I també passa que les famílies que recolzen menys a casa, independentment, diguéssim, del seu perfil socioeconòmic, són també, o sigui, hi ha una relació entre aquest recolzament de casa i el nivell d'actor dels infants.
A més, també ha posat alguns exemples de com es pot fer aquest acompanyament de forma desacomplexada i atractiva pels infants.
I podem fer coses que són molt senzilles. De vegades és compartir una estona, de vegades és llegir una recepta quan ens hi posem. De vegades és anar pel carrer i preguntar-nos, no?, què hi diu als cartells. De vegades és, en el cas de famílies, per exemple, que no siguin lectores o que no entenguin la llengua, doncs potser que el seu fill o filla els llegeixi. De vegades és mirar contes que no tenen lletra, també, no?
I és que la Fundació subratlla que acabar la primària sense el nivell adequat de comprensió lectora posa molt difícil l'èxit educatiu en el futur.
Ràdio Sabadell. Notícies.
En successos, 6 detinguts a Sabadell en una operació antidroga conjunta entre la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària. També s'ha efectuat una arresta a Barcelona i una altra a Elegido. Els detinguts estan acusats de formar part d'una organització que comprava màquines industrials al Perú i habilitava compartiments ocults per amagar droga i enviar-la a Espanya per via marítima. De fet, els arrestos s'han produït després d'interceptar 66 quilos de cocaïna amagats en maquinari industrial.
L'operació conjunta va arrencar a principis d'abril quan els agents van detectar l'arribada al port d'Algeciras d'un contenidor sospitós d'amagar droga. Finalment, van comprovar que portava 4 màquines amb modificacions a les bases, que estaven soldades. Pocs dies després, el contenidor va sortir d'Algeciras a bord d'un buc cap al port de València, on va romandre diversos dies sense fer cap moviment amb l'objectiu d'evitar que fos vinculat amb el contenidor que transportava la droga. A mitjans de maig van detectar un altre contenidor abandonat a València a bord d'un camió per dirigir-se cap a una finca abandonada de Sabadell. Allà van observar diversos individus que van introduir les 4 màquines en un magatzem i les van començar a manipular. L'operació ha permès detectar els membres de l'organització just quan començaven l'extracció de la droga i van procedir a fer les 6 detencions. Al mes de setembre s'han fet els altres 2 arrestos per vinculació a l'organització.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
En menys d'una hora comença la 40a temporada d'òpera a Sabadell amb Don Giovanni. El clàssic de Mozart també serveix per encetar el 35è cicle d'òpera a Catalunya, que començarà a girar per 13 ciutats catalanes quan acabin les representacions a Sabadell.
Avui la cita és a les 8 del vespre al Teatre de la Faràndula i es repetirà aquest divendres a la mateixa hora i diumenge a partir de les 6 de la tarda. El director d'escena, Pau Monterde, diu al programa Al Matí que és una obra que representa un dels mites fundacionals de la cultura moderna i que per això agrada tant.
Don Giovanni és un mite modern, arrenca segurament del 16 al 17, el segle 16 al segle 17, i és un mite que està molt desenvolupat en moltes obres d'art, en peces de teatre, en òperes, i en aquest cas en una òpera de Mozart. Parla de l'ambició, parla del anar contra totes les normes que té el personatge central, parla dels desafiaments que fa a tothom.
També és un bon muntatge per aproximar-se per primera vegada al món de la lírica, tot i que per als professionals que pugen a l'escenari és una obra complexa i amb certes dificultats.
Jo crec que és una òpera que planteja una dificultat principal, i és que, a diferència d'altres òperes de Mozart, des de que es va estrenar no deixa mai de representar-se. Amb modificacions, amb canvis, amb tota mena de coses durant el segle XIX, però no ha deixat de representar-se. Aleshores, tot el romanticisme va ser escrit just 2 anys abans de la Revolució Francesa. Aleshores, tot el romanticisme reinterpreta l'obra i fa de l'heroi un heroi positiu, quan no ho és.
En la producció d'aquesta temporada, elaborada pels Amics de l'Òpera de Sabadell i la Fundació Òpera de Catalunya, destaca el baríton Carles Pachón, que es posarà la pell de Don Giovanni en el mateix escenari on va debutar com a cantant.
L'escriptor sabadellenc Roc Casagran publica L'abraçada K, un recull de poemes sobre el poder comunicatiu de les abraçades i on la pandèmia, la doble paternitat que ha viscut i el desenllaç del procés independentista s'hi veuen reflectits.
Aquesta serà la 13a publicació del sabadellenc després de 4 anys sense portar cap novetat a les llibreries. Casagran ha volgut posar de manifest la importància que li dona ara a les abraçades, que a vegades poden dir més coses que les mateixes paraules. I reflexiona en una entrevista al programa Al Matí, on ha presentat el recull de poemes.
Justament els que ens dediquem a posar paraules també ens adonem que de vegades les abraçades diuen més que una paraula, no? I poder reflectir això en un llibre de poesia em semblava interessant. Amb aquest títol una mica estrany de l'abraçada que, sense punts suspensius, en què aquesta conjunció doncs actua com una mena d'adjectiu sense que pot omplir cadascú a la seva manera.
El llibre ja es pot anar a buscar a les llibreries i es presentarà aquest dijous a 8:45 del vespre a l'Espai Foc, on estarà acompanyat del músic Carles Belda.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell al Ballet de Kiev amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre al Llac dels Cignes al Teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'1,50 € per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Club Natació Sabadell tria demà el seu president per als pròxims 6 anys. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Prop dels 14.500 socis de l'entitat estan cridats a votar durant tot el dia als centres de Can Llong i la Gran Via per escollir un dels dos candidats, Claudi Martí o Antonio Ortiz.
El primer, en els seus tercers comicis consecutius, revalidaria el càrrec al qual va accedir l'any 2017, mentre que el segon es podria convertir en el 21è president que ha tingut la centenària entitat amb més socis de la ciutat. Els últims dies de campanya han estat marcats per la negativa d'Ortiz a fer cap debat cara a cara, un fet que Martí ha criticat avui en una entrevista a Ràdio Sabadell.
El fet que una persona no vulgui un debat, bé, jo, evidentment, el vull, l'he mantingut sempre, el faré, només pot obeir a dues raons. Si tu no ets capaç de debatre és o perquè no tens res a oferir o perquè realment creus que el no fer el debat doncs, tapa les mancances que puguis tenir a l'hora de confrontar idees, no? I jo crec que, malauradament, en aquest cas, a la banda contrària es donen els dos fets.
En aquest sentit, Ortiz ha declinat fer cap entrevista de campanya a Ràdio Sabadell pel que fa a les paraules de la presentació del dilluns en què assegurava que Martí només apareix quan hi ha eleccions. El president sortint també ha respost a aquest retret.
El senyor Claudi Martí ha dedicat al llarg de la seva vida, durant més de 30 anys, milers d'hores al Club Natació Sabadell i a la seva gent. El senyor Antonio Ortiz, totes les hores que ha dedicat al Club Natació Sabadell al llarg de la seva vida ha sigut cobrant. Per tant, a partir d'aquí no crec que hi hagi gaire comparació.
Recordem que les meses, tant al centre de Can Llong com al de la Gran Via, obriran demà, de 9 del matí a 9 del vespre. Abans de la mitjanit, s'hauria de conèixer el nom del nou president del Club Natació Sabadell fins al 2028.
En futbol, després de la visita fa 15 dies a l'Eldense, en què va marcar Juan Tortuño, dos exarlequinats més amenacen les porteries de la nova Creu Alta aquest dissabte.
Un d'ells, Benja Martínez, té molt complicat arribar després de sotmetre's a una intervenció de genoll fa un mes. L'altre és Pol Roger, que va meravellar mitja temporada sota les ordres de Miguel Álvarez abans de ser traspassat al Mallorca i que ara compleix la seva segona temporada a Alacant després de provar sort a Suècia i Romania. En una entrevista a l'Hotel Suís, l'extrem ha valorat el fet d'haver tornat al camí del triomf contra l'Osasuna Promeses en l'últim partit després de tres derrotes consecutives.
Hem tingut uns quants partits que no hem sumat i la setmana passada vam aconseguir tornar a guanyar i que era una victòria molt necessària. Perquè bueno, el nostre objectiu, com has dit, és estar a dalt de la classificació i això dona una mica de tranquil·litat i confiança en la plantilla perquè havíem començat molt bé, però aquestes tres derrotes pues, ens havien deixat en un punt que no acabem de trobar el bon moment de l'equip que havíem tingut abans.
Pel que fa al centre d'esports, a l'espera de notícies al voltant de la lesió de Marc Vargas, el jove lateral dret, recordem, va haver de ser substituït a la mitja part del duel contra el Barça Atlètic. Després de l'entrenament d'avui a la nova Creu Alta, ha comparegut en roda de premsa David Estals, el del Poblenou, un dels més destacats, el Johan Cruyff, ha valorat el seu estat de forma.
Al principio de temporada, es verdad que yo llegaba desanimado porque no tenía la confianza que tenía en juveniles, de no haber jugado el año pasado nada, y tuve una conversación con él que me vino muy bien y a partir de ese día he ganado confianza y muy contento.
Un David Estals que ja ha disputat 210 minuts enguany, quan fins ara n'havien estat 205 amb el primer equip. El duel contra l'Intercity, recordem, tindrà lloc dissabte a les 7 a la nova Creu Alta.
El Sabadell Rugby Club masculí es planteja una fusió per poder sobreviure aquesta temporada. L'acord amb el Granollers estava avançat, però finalment no serà l'equip del Vallès Oriental qui unirà esforços amb els sabadellencs.
L'arrel del problema rau en els elevats costos per tramitar les fitxes, que fa que els equips vagin als partits massa curts d'efectius. Jugar a rugby de manera amateur val més de 700 euros cada temporada al marge del material. La via a seguir és la que ja van obrir els equips femenins, com ha explicat a l'Hotel Suís el president del Sabadell Rugby Club, Oriol Ferran.
Totalment s'ha recent l'esport. Ara mateix hi ha el rugby femení, jo no tinc les dades, però m'atreviria a dir que el 90% dels equips són fusions. Per aquest mateix motiu, perquè si és minoritari, amb els preus i el fet de ser femení, encara és molt més complicat aconseguir jugadores que es permetin la fitxa. I això fa que s'han d'ajuntar diferents equips, una cosa que, per exemple, ara ens hem de començar a plantejar els equips masculins, que fins ara no ens havíem hagut de plantejar.
Aquesta tarda, per cert, s'ha recuperat per primer cop des de la pandèmia el projecte Placant Barreres, una activitat mixta gratuïta que es du a terme cada dimecres a les 4 a Sant Oleguer per promoure el rugbi entre els joves d'entre 12 i 17 anys en risc d'exclusió social.
Obrim bloc dedicat al bàsquet. El Club Natació Sabadell ha presentat la seva candidatura a lluitar per fites elevades a la Copa Catalunya Masculina.
Els de Jonathan Ramírez ja són líders del seu grup amb 3 victòries, l'última per un contundent 92-59 contra el Mollerussa i una única derrota. Marc Culler, jugador de l'equip, es felicita per aquest gran inici de curs.
Portàvem 2 anys seguits que ho dèiem, no? Que érem equipo de segundes partes, perquè començàvem sempre amb 0-4, 0-5. Jo crec que aquest any tots teníem la mentalitat bastant de començar, o sigui, és important començar amb victòries, encara que sigui d'un, de dos o de tres. Aquest any ho estem aconseguint, llàstima del partit de la setmana passada, però bueno, ara ens toca un partit molt complicat a fora, que és contra Olesa, que és un equip que estarà a dalt, i intentar sumar el màxim de partits.
Dissabte, 5:45 de la tarda, tindrà lloc aquest duel contra un Olesa que ha començat amb el mateix balanç que el club.
I el Sant Nicolau ha de decidir en els pròxims dies el nom del pavelló del carrer Jardí.
Dilluns es van presentar les 3 propostes finalistes, Màgic Lau, Pavelló Lau o Lau Garden. Es pot votar a través d'un formulari a les xarxes fins dissabte 22. Per conèixer l'opció guanyadora, caldrà esperar un mes, com ha indicat el president Arnau Bonada.
Políticament, doncs, el desvetllarem el dia 19 de novembre, que fem la presentació de tots els equips. És un acte més que ens fa molta il·lusió perquè d'ençà de la pandèmia no l'havíem pogut fer, o sigui, fa 2 anys que no el podem fer, i aquest any, si Déu vol, doncs podem tornar a fer aquest acte de presentació dels 30 equips que tenim a l'entitat, i en aquell mateix acte doncs es desvetllarà el nom i es desvetllarà també la rotulació que fem del mateix al pavelló.
A l'estiu el Sant Nicolau ja va fer un rentat de cara a la seva pista amb una presència predominant del grana, mentre que el cercle central s'hi va estampar l'escut de l'entitat.
Iker Pajares ha patit un nou ensurt en forma de lesió. L'esquaixista sabadellenc es va haver de retirar aquest passat cap de setmana a la Copa d'Espanya de Múrcia després de notar una punxada al tendó d'Aquiles durant la seva semifinal.
Un partit que va poder acabar i guanyar, però l'endemà ja no es va presentar a la final contra el veterà Borja Golan.
Tenia molt de dolor, no podia caminar. I bé, i vaig esperar fins al dia següent per veure si jugava a la final o no. I res, el dia de la final em vaig despertar i el primer contacte amb el terra ja vaig veure que no podria jugar. De fet, el diumenge vaig estar tot el dia coix, amb molt, molt de mal, molt preocupat perquè no tenia ningú tipus de mobilitat en el peu i qualsevol moviment em provocava molt de dolor.
Les proves mèdiques han revelat que pateix un petit trencament de 2 mil·límetres a la zona. Aquest mateix any, recordem, ja es va estar 4 mesos de baixa per un altre trencament al tendó d'Aquiles, en aquest cas de la cama dreta. Pajares s'ha perdut la Grasshopper Cup de Suïssa i té previst reaparèixer al circuit PSA a mitjans de novembre a l'Open de Singapur.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 19 d'octubre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.